Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995 per parlar de com fem tecnologia, com fem, o què fem, més ben dit, amb la tecnologia i amb internet, no tant de la tecnologia. Ara parlem poc de tecnologia, als inicis parlàvem molt. I aquest és un programa especial avui perquè significa el Podcast 100. Com sabeu, aquest és un programa que des dels seus orígens s'emetia a Catalunya Ràdio i quan es va deixar d'emetre va passar a emetre's en podcast i que ara, dues temporades després, torna a la ràdio, tornat a la ràdio gràcies a més de 150 emissores de tot el país que el retransmeten, que el passen a diferents hores, en diferents llocs, bàsicament les emissores de la xarxa, el que abans era com ràdio, però també emissores com Ràdio Arrels a Perpinyà, Ràdio Túria a València, etcètera, etcètera. És dir que és un programa especial perquè és el podcast número 100 que fem de manera autònoma, ningú ha preparat un pastís, ningú ha portat res que puguem celebrar, estem com sempre, amb aigua, bolis, avui veig que no n'hi ha massa tabletes ni massa telèfon sobre la taula, però en qualsevol cas estem de celebració. El podcast 100, gràcies sobretot a la gent que ens heu estat fidels durant tants anys i que ens heu estat fidels molt especialment en aquesta etapa. Avui molt content perquè tinc de nou a l'Anna Boluda, que feia dies que no estava per ací. Com estàs, Anna?
Molt bé, molt contenta d'haver tornat.
Molt bé, molt agraït sempre de la teva presència. El Martí Crespo, com cada setmana. I avui anem a parlar d'un tema que és recurrent. Quan parles d'internet apareix una vegada i una altra, que és el de la Xina. I ho farem amb el Manel Ollé, filòleg i historiador, professor d'Història i Cultura de la Xina Moderna i Contemporània de la Pompeu Fabra, que ha estudiat perfectament, doncs, ha estudiat molt la cultura de masses, mitjans de comunicació, internet, a la Xina. Manel, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Encantat de tenir-te així. Els que el vulgueu seguir pel Twitter, que és la forma més fàcil de seguir-lo, @MNLOYE, i podeu anar llegint les seues piulades. Amb el Manel parlarem, doncs, d'aquest gran misteri permanent per a internet, que és la Xina, i com sempre passa cada setmana passat, doncs ja veurem on acabem. Començarem parlant d'això i ja veurem on acabem en aquest programa de l'Internauta.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Puc començar amb el capítol de curiositats insanes? Perquè n'hi ha moltes, en la Xina, Manel. Ara te farem allò que deus estar fart de que te fas a la gent. Dius, escolta, és veritat. N'hi ha una que sempre... Me la van explicar un dia, i té tota la lògica del món, però em sorprèn molt, que és allò de que en el Twitter ens hem acostumat a escriure en 140 caràcters allò, aforismes justet. I en canvi em diuen que el Twitter en xinès...
Clar.
140 caràcters en xinès donen per a molt més. Ja gairebé feu llibres, perquè tu tuiteges en xinès.
Sí, sí, sí.
Que gairebé feu llibres amb el Twitter.
Sí, té a veure amb el caràcter sintètic de l'escriptura xinesa i el fet que els caràcters, és a dir, que cada caràcter és una paraula pràcticament, o cada dos caràcters una paraula, fa que es multiplica com a mínim per 4 o per 5 la capacitat d'informació. O sigui que 5 caràcters són si fossin 600 nostres o 700.
Veus quina sort.
Això dona per més.
Veus quina sort.
O sigui, allà probablement amb 5 o 6 caràcters ja ocuparien els 140 caràcters nostres, no? De l'alfabet llatí.
Sí, sí, sí.
Per tant, podem fer llibres. Hem començat així a la brava amb les curiositats, però sempre, com cada setmana, el Martí Crespo ens situarà en el personatge que tenim.
L'informe de Martí Crespo.
Segons les últimes dades, a la Xina hi havia al final del juny 538 milions d'internautes, que és, per tant, el país amb més usuaris d'internet al món. Amb tot, la xifra correspon, per les dimensions demogràfiques del país asiàtic, a menys de la meitat de la població, o sigui, no seria tan espectacular la xifra en proporció. Des del nostre punt de vista occidental, l'element potser més característic o el que crida més l'atenció a la xarxa xinesa, doncs és la censura, se'n parla molt, el conjunt, doncs, de restriccions legals, tècniques, imposades pel Partit Comunista, doncs, a l'hora d'accedir, doncs, a internet des del país. Una censura doncs, que es concreta amb el blocatge temporal o permanent de webs, portals, amb limitacions d'alguns serveis, és a dir, a vegades desapareixen la possibilitat de fer comentaris en fòrums, en blogs, amb filtratge de paraules clau en cercadors, paraules sensibles, diguem-ne, segons el règim, amb normes legals a les empreses estrangeres per poder operar al país. És l'anomenada gran muralla digital o el tallafocs digital, aixecada per les autoritats doncs, des de fa més, ja fa més de 10 anys doncs, amb la intenció aquesta, no? De controlar i vigilar l'ús d'internet. Però més enllà de les mesures aquestes de limitació, internet doncs, ha representat un tombant també a la Xina en el terreny doncs, de la comunicació i la informació. El desenvolupament de la xarxa doncs, s'ha fet acceleradament i a gran escala en un país doncs, que just abans només disposava doncs, de mitjans de comunicació de massa unidireccionals, molt controlats pel règim. Fins a mitjan anys 90, l'arribada doncs, de notícies de l'exterior doncs, estava controlada fèrriament i per això doncs, internet ha significat un canvi realment radical. Ho deia Manel Oller doncs, en un informe, l'aigua i la xarxa, que corre per internet, on destacava doncs, que la xarxa justament ha representat en volum, diversitat de fonts i perspectives, doncs, una revolució gairebé sense precedents i d'un impacte econòmic, polític, intel·lectual i moral en la societat xinesa, que es demostra, doncs, per exemple, doncs, amb l'arribada del web 2.0, el de la interacció i les xarxes socials, doncs, quan el ciutadà xinès fins i tot ja no només accedeix a informació de fora, sinó que a sobre té la possibilitat de prendre la paraula, no? d'expressar-se amb una llibertat doncs bé, més o menys vigilada o restringida, però té el dret de paraula.
En un context com el xinès, extremadament complicat. Aquesta mateixa setmana hem tingut un esdeveniment polític major allà, no? Però realment no, és una situació molt complexa d'explicar.
Sí, perquè el xinès a vegades alguns analistes o bloggers que parlen sobre la pròpia xarxa diuen que en realitat no podem parlar que hi hagi una internet, sinó que hi ha dues internets, hi ha l'internet i la internet xinesa. Diguem-ne, no només perquè estigui censurat, sinó perquè diguem-ne, és un mecanisme molt calculat en el temps, en el sentit que el blocatge de gairebé totes les plataformes o portals o xarxes internacionals, des de Twitter, les plataformes de blogs, Facebook, etc., ha fet que ja hi hagi una replicació, una manera de clonació que en part pot obeir a criteris culturals, etc., però també obeir a que aquestes han estat afavorides i permeses, i fa que en realitat bona part de la població al marge de que hi hagi prohibició no es mou en uns circuits que són diferents.
Sí, per exemple, Twitter no és tan popular, en canvi n'hi ha una que
sí, el Weibo, que és
la versió...
300 milions, tot i que l'altre dia llegia que la llengua i el país que té més usuaris de Twitter és també la Xina, o sigui,
que també són molts, eh?
Són molts, però que tot i que estigui prohibit, la prohibició de fet és més aviat té un efecte preventiu cap a una extensió total, perquè hi ha un percentatge dels usuaris d'internet que saben saltar-se aquests murs, ja sigui a través de VPNs tecnològicament utilitzen sistemes per saltar-s'ho i llavors són capaços de fer servir també el que en teoria no es pot, etc.
Això que dius de que n'hi ha dues internets és curiós, perquè fa dies es va presentar un altre informe sobre la presència del català a internet i n'hi ha una dada molt interessant que deia de les 10 dels 10 grans adreces d'internet, allò que tots sabem, Google, Facebook, no sé què, com era la cosa, era 7 estan en català, 7 tenen versió catalana, una Yahoo no, la va tenir però ja no la té, i deia, i les altres dues només tenen versió xinesa. Amb la qual era, la internet és una cosa en anglès, excepte l'única, diguem, alternativa, l'únic espai alternatiu seria el xinès, no? Molt més que cap altra llengua del món, clar.
I això, aquesta mateixa precisitat fa que hi hagi una mena de societat informativa i d'autocomunicació doncs, que és bastant autònoma, tot i que hi ha molta gent que van fora, que es mou per altres bandes, no? Però és molt ambivalent el procés, perquè per una banda és molt significatiu el procés de la prohibició, de la persecució, és un joc del gat i la rata, vull dir que no... aquest text que al·ludies es deia l'aigua a la xarxa perquè si entenem la xarxa com una cosa que intenta filtrar l'aigua, doncs l'aigua passa, és a dir, que es posa portes al camp i intentar filtrar internet, però té uns efectes més que res de frenar la viralitat de coses o d'intentar doncs, que no s'extengui a masses potser no prèviament interessades en determinats temes, però qui està interessat i qui vol saber les coses la sap i quan una notícia vol sortir surt, etc. Per tant, un efecte relatiu, tot això de la censura allà, potser per les pròpies característiques d'internet, també per la proactivitat de molts sectors de la societat, que no necessàriament per una qüestió de militància, sinó per molts temes diferents que es mouen, diguem-ne, al marge o més enllà sempre del que es pot fer. No? Vull dir que més enllà d'això de la prohibició, és també molt interessant el que passa al marge de la prohibició.
Jo sempre he tingut curiositat quan es parla de censura a aquest nivell, és quasi difícil d'imaginar, no? Què suposaria per a mi? Jo marxo pel matí, m'enxufo l'ordenador i vull veure el meu correu, el Facebook, el Twitter, VilaWeb, el New York Times. Si jo estigués en Xina, quina de totes aquestes coses no podria fer fàcilment?
Sí, jo a vegades quan viatja una persona estrangera, segons a quins hotels, a vegades hi ha algunes prerrogatives que no són generalitzades, però per exemple algunes xarxes de blogs com Blogspot o les Wikipedies, mitjans de comunicació normalment sí que són accessibles, exceptuant que hagin tret, per exemple, el New York Times quan va treure un informe
sobre
el Japó, doncs el van tallar, però diguem-ne que això normalment no és tancat, però el Google pot haver problemes i l'accés al correu a través d'aquest Gmail, etc., pot tenir...
Pots tenir problemes amb el Gmail, eh?
En allà sí. Moltes vegades no pots accedir... O sigui, depèn de... I a vegades és una cosa fluctuant.
Depèn de la situació política. O sigui, si per exemple pensem pot haver una protesta per algun tema que ens posa problemes, actuen preventivament.
Sí, sí. I, per exemple, el sistema que han utilitzat aquestes últimes setmanes, que és la queixa que hi havia, era tan senzill com alentir la internet, és a dir, que tota la internet anava amb una mena de...
Perdies
la paciència, la possibilitat, i per tant la gent no si volies fer cada cosa fora, no t'arribava, o sigui, simplement era un alentiment, diguem-ne, perquè a l'haver filtratge després havia una mena de...
Clar, aquesta setmana hi ha hagut el congrés del partit, que allà és... No sé si formalment és el que controla l'Estat, és el congrés del partit, però en la pràctica és així. És a dir, s'ha nomenat un nou dirigent i, per tant, era un moment políticament hipersensible, no? I suposa que una forma d'evitar comentaris és alentir la xarxa, fer-la anar tan lenta que et desesperes.
Sí, sí, tot i que en surten i hi ha hagut algun detingut per coses que just després han aparegut, de comentaris, de bromes, de jocs de paraules i coses d'aquest tipus, així. És constant, no? És una mena de... Perquè això en aquest... Sobretot el Weibo, que és l'equivalent al Twitter xinès, que a més és un... És un Twitter que té algunes característiques de Facebook, és més gràfic, permet, diguem-ne, més... No és només un conjunt o tant, diguem-ne, textos enllaços, sinó que té una interfície que podria dir que és més entrecanida. Doncs allà és una ebullició constant de...
A més, si com dèiem a l'inici, 140 caràcters xinesos donen per... Crec que estic 4 o 5 vegades que seria un Twitter nostre. Clar, ja pots fer un autèntic manifest.
Exacte,
i penjar-lo directament. Amb...
Sí, sí. A més, això hi ha gent que té, doncs, potser 2 milions de seguidors, 600.000, o sigui, que té una capacitat d'impacte.
Proporcionalment.
Que tot i que li treguin al cap de 2 minuts, jo ja he començat a circular i no hi ha manera de frenar. Hòstia,
ja a vegades costa molt posar-se al cap.
Sí, les mides absolutes.
Abans parlaves de jocs de paraules. Jo crec que... O sigui, pel que he anat llegint també, veig que hi ha... O sigui, la censura a vegades també esperona l'enginy. És a dir, i probablement...
Això ho sabem nosaltres.
Sí,
exacte. No cal anar a la Xina.
Sí,
ja la vam viure nosaltres, aquesta història.
Per exemple, doncs, que el xinès, doncs, per ser una llengua tonal, doncs, pots introduir molts matisos segons el to, amb la qual cosa doncs una paraula la pots fer passar per una altra, que dona moltes facilitats a la creativitat, en certa manera. O sigui, la censura també està esperonant una mica la...
Fins i tot arriba a la premsa escrita, l'altre dia, a les notícies del Congrés, un dels diaris, diguem-ne, més oberts i que sempre està, diguem-ne, una mica més enllà del que es pot dir, que és el Nanfan Zhoumo, que és de Canton, que és d'un grup, diguem-ne, periodístic més obert, va fer la notícia i el titular doncs posava el que calia en el Congrés, però si llegies, com el xinès té la possibilitat tradicionalment es llegia verticalment i ara es llegeix horitzontalment, és a dir, que van posar un subtítol que si llegies verticalment en tres llocs posava pel propi profit, pel propi interès i pel propi, diguem-ne, discurs, com diuen, estan encapsulats.
Això ja es fa virgueria.
I eren així, llavors hi havia tres, i clar, això de seguida, marcat amb bolígraf, circula per internet i qui no se n'hagués adonat, potser el mateix periodista ho col·loca, i aquest tipus de coses s'estan constantment jugant amb el llenguatge. Hi ha molts homòfons, el cine té un repertori molt limitat de síl·labes, per dir així, permet. I hi ha inclús tota una zoologia, diguem-ne, social d'internet, perquè el govern xinès no parla de censura, sinó parla d'harmonització, aquesta mena de paraules.
A la censura li diu harmonitzar
la xarxa, harmonia.
Mare de Déu!
I de fet, el concepte aquest de l'harmonia, que és la meva mantes, aquest, la societat de l'harmonia, harmonitzar la societat, volia dir trencar amb la desigualtat social, però finalment ha acabat convertit en concepte, doncs, així tan poc. I He Xie també vol dir, sona molt semblant o sona igual a cranc. Llavors a partir d'aquí han fet cançons iròniques d'un cranc i jugant amb per exemple Tao Ni Ma, que vol dir que és un animal, aquest, com es diu, la llama, aquest animal, doncs, i Tao Ni Ma és un insult també, com que et foto ta mare, no sé què. Llavors fan unes cançons amb la llama aquesta i el cranc, i, o sigui, constantment estan en bromes aquestes i jocs de paraules o d'imatges. Jugar amb això, no? Amb el llenguatge.
També és molt curiós perquè fan coses, jo recordo molt manifestacions que anaven amb ampolletes petites, sí. Perquè Deng Xiaoping volia dir
Xiaoping vol dir ampolla petita.
Anaven amb ampolletes petites, no, i les trencaven i no sé què, i era una forma de...
Sí, el joc de paraules és constant en xinès. Sí. I molt amb l'homofonia.
I tu quin impacte creus realment? Abans ho comentava en l'article aquell que ha tingut un gran impacte en la societat xinesa, però en què es veu aquest impacte en la societat xinesa? Perquè clar, una prèvia, si de cas,
sí.
Parlem de l'impacte després. Clar, nosaltres aquí diguem la Xina. Uh-huh. La Xina estem parlant de mil, no sé quants,
1.400, 1.350 oficialment, n'hi ha 50 fora
de
circulació.
Val? Estem parlant d'un país extraordinàriament divers, és a dir, la costa i l'interior, de ciutats amb milions de persones que no hem sentit a dir en la vida, és a dir, estem parlant d'un planeta, pràcticament, no?
Sí.
I per tant suposa que l'impacte deu ser molt diferent a Xangai que a no sé on, no?
Sí, al principi era, òbviament, molt el perfil de l'usuari d'internet i la gent activa era molt de la gent jove de les ciutats, però hi és, per exemple, que hi ha el 25% dels usuaris d'aquests 500 milions, el 25% són del camp. Per tant, no és diguem-ne, perquè també és una manera de, per exemple, els immigrants, si n'hi ha hagut un procés d'immigració que ha ciutat molt fort els últims 20 anys, hi ha uns 200 milions, i molts estan en situació il·legal, perquè a la Xina hi ha el Hukou, que és un permís de residència local, i si te'n vas a viure a un altre lloc ets un il·legal al propi país, un sense papers. Llavors tots aquests immigrants, diguem-ne, urbans, que són gent que està a la construcció, que, bueno, que estan en una situació, doncs estan sempre als cibercafés, diguem-ne, tot el dia. I allà els cibercafés, fins fa poc temps, fins que s'han generalitzat els mòbils i una mica les connexions així, diguem-ne, portàtils, etc., eren el lloc d'accés privilegiat. Perquè Xina no només que hi hagués un sistema molt unidireccional d'informació, sinó que un sistema de comunicació molt precari, és a dir, no hi havia una xarxa telefònica fixa, el 95-96 hi havia molt poca gent, la gent encara anava amb els busques, i quan et trucaven anaves a baixar al carrer amb algun xiringuito que hagués un telèfon i trucaves. O sigui, clar, l'aparició dels mòbils va ser ja una entrada, diguem-ne, de cavalleria, perquè no hi havia una xarxa prèvia de telefonia fixa. I la internet que va aparèixer també era molt de banda molt ampla, etc, perquè ja apareixia directament amb cable, diguem-ne, de xarxa, etc. Llavors, ha anat afectant a sectors diversos, però també fins i tot aquells que inicialment pensàvem, perquè són les maneres que tenen de comunicar-se, i és un espai d'oci, aquests grans cibercafés, que de fet són sales on hi ha 200 o 150 llocs per connectar-te, on s'hi miren pel·lícules, s'hi passa l'estona, és una mena d'espai de joc. Llavors, aquest tipus de públic hi és també, no? Però diguem que ara està molt més diversificat i cada cop més afectant no només això, el perfil que podríem imaginar dels joves urbans.
La telefonia a la Xina està liberalitzada o n'hi ha una companyia estatal?
N'hi ha una o dues, és estatal.
Sí, és estatal. Clar, sí. Perquè a més pel control necessiten que sigui estatal, no? Perquè si no és difícil.
Sí, sí,
i sempre he tingut la curiositat, Hong Kong té un règim particular, clar. Uh-huh. Hong Kong és una regió autònoma, i Macau, m'imagines, són regions autònomes amb un nivell de llibertat superior al al que n'hi ha a la resta de, del país, no? Això provoca alguna mena de disfunció dins de la Xina? Jo, per exemple, si visc a Xangai, em puc connectar a un servidor de Hong Kong, són diferents, n'hi ha un tallafocs intern entre Hong Kong i la resta.
Sí, Hong Kong queda fora, diguem-ne, del sistema, del sistema. Tallafocs.
O sigui, a Hong Kong tinc la internet occidental.
Exacte, sí, sí. En aquest sentit és... de fora, i podràs accedir com això, com jo dic, hi ha unes quantes desenes de milions de xinesos que accedeixen a tot, perquè hi ha, per exemple, empreses de gent de xinesos a la diàspora, a Canadà, etc., que ja ofereixen serveis de software i plataformes per accedir, per apuntar això, de poder accedir des de fora a la xarxa, diguem-ne.
De fet, Google va fer això, no? Mm-hmm. Va, el 2010, em sembla.
Sí.
Amb el torçabràs aquest amb el govern xinès, doncs Google va dir, doncs mira, doncs tanco google.cn i me'n vaig a Google Hong Kong.
Sí, sí.
Faig passar, diguem-ne, l'accés a internet, doncs des de la Xina ho faig des de Hong Kong i m'estalvio les lleis d'harmonització aquestes.
Sí, sí.
Sí, però al final Google va acabar pactant.
Sí,
perquè,
sí, sí.
Clar, sí, la Xina proposa, però les empreses occidentals pacten amb una facilitat pasmosa.
Sí, a més, aquí hi ha doncs, també aquells atacs que van haver diguem els quarters generals de Google, de comptes, etc., que venien des de Xina, i bueno, o sigui, hi ha una agenda oculta que no acabem de conèixer. Bé, què passa entre
la xarxa popular té una unitat de ciberatac.
Sí, sí, sí.
És que per a qualsevol empresa renunciarà a 500 milions d'usuaris. Vull dir, contraposar això amb els teus principis, no sé on queden els teus principis quan són 500 milions d'usuaris, que pot ser el que té, que tota Europa...
Sí, sí, ja tot aquest moviment ens va representar perdre una part de
més
quota.
Que tota Europa.
Perquè els portals i els buscadors més importants a Xina no és Google, sinó que és Baidu. Però Google encara tenia un percentatge, però amb tot això va baixar més el percentatge, perquè bueno, no generava la confiança, el que fos, no està tan ben vist, el que fos, no? Llavors va baixant el...
I no sé si tens informació concreta sobre el Tíbet, però últimament el Tíbet està en una situació... Uh-huh. realment paurosa, no?
Sí, sí, sí.
Amb suïcidis pràcticament cada dia, amb una ocupació militar del país brutal. M'imagino que internet, tots els temes que fan referència al Tíbet, deu ser un tema especialment vigilat, no?
Sí, 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 perquè hi ha, o sigui, com apuntes abans, la censura funciona a molts nivells, hi ha una que és a nivell de semàntica, de paraules,
etcètera. De paraules clau.
Hi ha uns temes molt sensibles a Tibet, Taiwan, etc., que són els que hi ha gairebé automàticament. Que a vegades això genera bucles estranys. Recordo amb un blogger famós xinès que va venir a començar i explicava la paradoxa que s'intentava exposar conceptes com el nom d'un dirigent del Partit Comunista et censurava, o sigui, el propi accés a la seva informació, diguem-ne, quedava censurada, però feia que les webs de les pròpies universitats, per exemple, on explicaven coses d'aquestes, quedaven censurades, o sigui, entrava una mena de bucle on s'autocensuraven perquè apareixien les paraules que podien, ells pensaven que podien ser utilitzades en termes crítics, però les paraules oficials, no? On sí que veu un dels fets que és bastant excepcional és el que va passar al Xinjiang, al Turkestan xinès, que és l'altre problema, diguem-ne, de tipus nacional que tenen i que va generar uns conflictes fa dos anys. Allà pràcticament, sembla que va ser més de 9 mesos que va estar simplement tancada. O sigui, no hi va haver internet en tota una regió. Jo penso que és un cas que jo sense precedents...
Com l'Egipte, van fer com l'Egipte.
Sí, sí, van
tallar.
Van tallar, però llavors es va allargar, em sembla que 9 mesos, així que van dir... fora, no és que una paraula tal, és que no s'hi podia accedir ni no funcionava.
Que fort.
Sí, sí.
Caram. Val la pena explicar de tota manera, perquè n'hi ha gent que en això es fa molt de lío, que la Xina en realitat no està censurant internet, perquè internet no es pot censurar, sí, sí, sinó que el que està fent és, com si diguem, posant una fotocòpia d'internet i la gent realment no accedeix a la internet real, sinó que accedeix a la fotocòpia, sí, sí. I per sí, tant...
Les primeres tecnologies eren Cisco Systems.
Era Cisco. Està bé, veus? Com al final...
El 2002, els
interès... Al final, tots... veus? 500 milions.
500 milions.
Eh? L'Anna, això és... Sí, sí. Bàsic, el negoci és el...
I després un mecanisme que li funciona molt i per això publicita molt quan hi ha casos de gent que ha detingut, no sé què, és l'autocensura, la por. O sigui, en general, la sensació que fas un missatge et podràs ser detingut, si escrius una cosa, i això té un efecte relatiu i cada cop menys, però sí que hi és. No? Mm.
I la gent jove, de tota manera, a través d'internet, diguem que hi ha un altre factor que és descobrir que n'hi ha un món fora de la Xina, que és un país molt hermètic per la seva cultura, per la seva autosuficiència. No? Sempre expliquen allò de que la Xina vol dir el país del mig i que l'ideograma és un quadrat amb una ratlla al mig. No? Per tant, ells són el centre del món i la resta són tipus raros que fan coses estranyes. No? Això els ha provocat també una obertura a veure que n'hi ha món fora d'allà o acaben anant molt per lo que és el seu món i prou?
Ja, per una banda, hi ha un segment que sí que... I diguem-ne que la Xina, en realitat, ens coneix molt més a nosaltres que no a nosaltres amb ells. És a dir, que té molta... Sota la gent jove i tal, té molta curiositat i molta... També és cert que hi ha un cibernacionalisme o un ciberpatriotisme molt encès a vegades i això molt tancat i molt instrumentalitzat a vegades en moments determinats per campanyes així virals que... Hi ha el fenomen que ja en diuen dels 50 cèntims, que això està demostrat i dintre els aparells de l'Estat la gent que treballa van filtrant informacions, que són la gent que cobra 50 cèntims per posar posts favorables a les opinions que es volen anar donant. I llavors el que hi ha gent és que això filtra, diu que ara volen que posem això, ara volen, o sigui, filtra les instruccions.
Van eixir unes imatges en algun diari americà espectaculars d'un d'una mega una mena d'instal·lació monstruosa amb milers de persones, cada un amb el seu ordinador, fent eixa feina, que tenia un nom, a més, molt
clar. Sí, això, el humà, o què és això, el posar pos... I el que en diuen això, no només és harmonitzar, sinó el dirigir l'opinió, ja en un sentit més spin-off, d'anar dient què és el que s'ha de... anar conduint campanyes o generant estats d'opinió. Això també hi és...
Això és l'internauta aquesta setmana xerrant amb Manel Oller, filòleg i historiador, professor d'Història i Cultura de la Xina Moderna a la Pompeu Fabra, @MNLOller, si us interessa seguir-lo al Twitter.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Vols estudiar d'una forma diferent, treballar, ser independent i de cop trobes la manera, estudiaràs a internet, que gairebé és casa teva. La feina, els amics, els concerts i una universitat sòlida i propera. Si no vols renunciar a res, ja ets una ment oberta.
La UOC és la universitat que et proporciona un mètode d'aprenentatge únic i innovadors programes de postgrau perquè res no t'aturi. UOC, ments obertes. Entra a uoc.edu.
Això és l'internauta, aquesta setmana parlant amb Manel Oller, filòleg, historiador, professor d'Història i Cultura de la Xina Moderna i Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra, @MNLOller, pels que el vulgueu seguir pel Twitter. Estem parlant de la Xina, de tot el que passa en el món de la internet xinesa. El Manel ha començat dient que hi ha dos internets, l'internet global i l'internet xinesa, i no tot és censura, sinó que hi ha molts aspectes culturals i un poc de en fi, que la Xina és un univers contingut contingut en ell mateix, no? Jo volia preguntar, perquè fa temps em van explicar una història que no sé si a la Xina té el mateix impacte, sobre Vietnam, que seria un país no té res a veure, diguem, però alguna cosa hi té a veure. Sí. Explicaven, per exemple, que al Vietnam els diaris estaven prohibits, els diaris privats, i no el diari estava controlat pel partit, al final. Però que per la modernització, tota aquesta aquesta crisi que representa obrir-se econòmicament però intentar mantenir la dictadura política, que és molt complicada, resultava que els negocis d'internet sí que podien ser privats i havien aparegut diaris electrònics a partir d'això, i això havia canviat tota la situació del Vietnam, no? No sé si a la Xina també aquest equilibri difícil de sostenir entre economia de mercat i dictadura política propicia trencaments, propicia factors aquests curiosos, diguem, com a mínim.
Sí, sí, sí. En el general camp de la informació, la tensió entre mercat, podríem dir, i directrius polítiques inclús es produeix dintre del propi sistema, perquè, per exemple, el sistema televisiu, hi ha la CCTV, que hi ha el nom, que és les sigles, diguem-ne, de circuit tancat de televisió, i és el nom de la televisió pública xinesa, en les seves inicials. La CCTV és el canal oficial i que fa... Però després hi ha les televisions, diguem-ne, regionals o locals, s'han orientat al mercat, per dir-ho així, a fer negoci. Llavors han començat a fer la televisió de Hunan, etc., a fer, diguem-ne, adaptacions xineses de formats d'aquests de gran èxit internacional, dels concursos de cant, de triar parella, tots aquests, diguem-ne, mids realities o coses per l'estil. I això té un èxit brutal i moltes vegades, doncs, escapa, diguem-ne, a la lògica, diguem-ne, més propagandística o més, diguem-ne, endreçada. I això de vegades ha provocat conflictes, no?, d'intents de control. Hi ha més en el sentit de la premsa informativa, fins i tot en l'escrita, hi ha tots els diaris han de tenir alguna mena d'adscripció, alguna mena de patrocini oficial, sigui un comitè local del partit o un think tank o una universitat o no sé què, però poden tenir capital privat. Llavors és una mena de joc entre una cosa i l'altra. Llavors hi ha alguns grups periodístics, sobretot a Canton, doncs, que són bastant, diguem-ne, bastant llunyans del discurs oficial, amb opinadors que molts d'ells han acabat saltant del diari, el que ja és una, diguem-ne, de tant en tant una neteja, una criba, o quan algú es passa la ratlla el fan fora, però vull dir que hi ha un joc, el món periodístic és molt dinàmic i sobretot el món del periodisme d'investigació, perquè és per una banda promogut, perquè el discurs de que van contra la corrupció, doncs, és el que obre sempre els discursos, i realment és un país que hi ha bastants caps de banc que han anat a la presó, o caps, l'alcalde de Pequín, l'alcalde de Shanghai, en diferents moments han estat detinguts, caps de província, però és un sistema que s'autorreprodueix. Llavors el periodisme d'investigació és un mecanisme de fer sortir coses, de corrupció, etc. Però si t'equivoques de persona o no fas sortir el dossier adequat, o simplement els interessos locals... Doncs,
o de temps, el taus
quan
no toca. Moment,
llavors és una professió de risc, diguem-ne, però que hi és, diguem-ne, hi ha gent que realment se la pren seriosament. Per tant, ja en el propi món escrit és més dinàmic. Hi ha alguna revista, una periodista, Hu Shuli, gent que ja adquireix un prestigi que són bastant intocables perquè, i que tenen segments del partit o segments, diguem-ne, de la societat que són o més oberts o més... Doncs, fa que hi hagi una certa pluralitat dintre de que això, que estaven coses, estaven, de fet, censurant el propi primer ministre, Wen Jiabao, que era el...
Com? És a dir, censura el primer
sí,
ministre?
Sí, per exemple, quan el Congrés va fer un discurs propugnant que havia de reformes polítiques i no va sortir fins un dia després i mig així, i altres coses que havien anat dient, simplement, censura, és a dir, que no es difonen, les seves paraules no surten a la... O sigui, que la cosa és bastant fluida. Clar, internet sí que és un món molt més ampli, perquè sí, tant els equivalents al YouTube, que ja té molta més importància, tot el segment, diguem-ne, audiovisual, aquests portals de vídeos, etc., no és només un lloc on la gent penja les seves coses, sinó que realment són pràcticament televisions, diguem-ne, alternatives. Tot això juga també amb el gran desprestigi i la poca credibilitat que té el sistema informatiu oficial, i fa que la gent es creu sempre qualsevol cosa que surti a internet, amb la qual cosa també els rumors tenen, ja han matat 5 vegades el Jackie Chan, vull dir que, tot això, vull dir que aquí ja passa, allà agafa, diguem-ne, unes dimensions brutals. Quan va passar tot el Pochilà hi havia rumors que hi havia un cop d'estat, que no sé què, perquè la gent no té on agafar-se com a punt de referència, no hi ha...
No n'hi ha credibilitat. Tan,
exacte, no hi ha credibilitat, no hi ha mitjans, diguem-ne, periodístics contrastats que permetin. Llavors el que circula per internet és el que la gent en principi es creu, però clar, hi ha aquesta ombra també de la falta de contrast.
I l'accés a internet, o sigui, abans parlaves dels cibercafès, hem parlat dels mòbils, ara mateix la gent té la connexió des de casa... Com és el consum d'internet?
Sí.
I és cara? Una altra pregunta.
No és car si, diguem-ne, si... No és una... Hi ha, per exemple, ciutats, ara llegia que Hangzhou, que és una de les grans capitals xineses, ja té han fet això del wifi obert i tenen 2.000 punts d'accés per la ciutat. O sigui que, va un moment que una de les estratègies de control era quan l'accés era bàsicament a través dels cibercafés, perquè la gent no tenia telèfon fix a casa i no hi havia encara l'esclat dels mòbils, la gent anava als cibercafés i llavors per controlar-ho van obligar a fer cadenes franquiciades de cibercafés, llavors eren responsables dels continguts i quan tu vas al cibercafé has de deixar el carnet a l'entrada, tens una càmera que mira, tot queda registrat el que has vist, per tant no et dona gaires confiances per fer segons què, no? Diguem-ne, en aquell ordinador. Aquest és un sistema, però clar, l'aparició del mòbil, dels tablets, tot això ha fet que, i del accés ja a través de wifi, etcètera, ha fet que creixi molt aquest segment i cada cop és més així. També, ara no sé la xifra absoluta, sobre el nombre de mòbils que hi ha, i mòbils, diguem-ne, tipus smartphones, és molt, molt alt, i per tant cada cop més l'accés és a través d'aquest, molt més que, percentualment, molt més que nosaltres, no sé dir la data, però molt més. Perquè no hi ha tanta gent que tingui telèfon a casa, per dir-ho així, telèfon fix, perquè ja no se'ls acut que tingui cap interès tenir telèfon fix a casa. És una cosa que ja no hi ha.
Això passa
en
molts països africans, per exemple, Nigèria crec que no té, Nigèria crec que inclús ha desmuntat la poca estructura que tenia, perquè li costava més diners aguantar-la que no, com que tot el país va amb mòbils, perquè caram, han de fer.
A Centroamèrica i a illes també passa el mateix, però una estructura d'un cable físic val molt més que poder fer els wifis amb els que ja funciona tothom.
Sí, sí.
I no sé si ara ens escapem una mica d'internet, però aquesta dinàmica que dèiem entre mercat i partit, això un moment o altre tindrà que esclatar en alguna direcció, no? Perquè mantenir aquest equilibri és molt difícil, no? Tot i que la cultura xinesa el tema de l'equilibri li agrada, sí. però n'hi ha equilibris, sí, que ja, ostres, és funambulisme més, sí, que equilibri, sí. No?
La paradoxa del socialisme mercat, els oxímorons aquests. Sí, de fet, un dels debats que hi havia ara latents a veure quina direcció et prendrà la política d'allà és si seguiran, com en els últims anys, incentivant més la gran empresa estatal. O sigui, Xina, de fet, pensem que és allò, tot una societat capitalista, però encara els grans sectors segueixen en mans de l'Estat. Per alguns aspectes els ha anat bé, per exemple, tota la banca és de l'Estat i, per exemple, ells la crisi financera no l'han vist, no, perquè han pogut utilitzar els seus instruments de financers per frenar o per sortir, etc. No? Però també, és a dir, que en general totes les grans corporacions són de l'Estat i el crèdit i les facilitats i els avantatges han anat cap a aquest segment. Llavors hi ha qui diu que el sector de la petita empresa, de l'empresa privada, que hi és també, però que ha quedat més desprotegit, ara hi havia qui que deia que calia incentivar-la, perquè com no poden dependre tant de l'exportació, és a dir, la Xina amb la crisi el que sí que els ha afectat és que els ha baixat molt la possibilitat d'exportar tant i per tant ha baixat la producció, i han de canviar un model cap al consum intern, perquè el consum intern, si no hi ha mínim d'estat del benestar, també la gent estalvia, no s'atreveix a gastar gaire, etc. Llavors hi havia que deia que s'havia d'anar als reformistes, perquè aquests reformistes sembla que han quedat de moment fora, que és més aviat de la gent de Canton, etc., han quedat fora del politburó, frenats pels que governaven fa 12 anys, que és la cosa curiosa. En realitat, els que encara decideixen la política, Jiang Zemin, aquest que estava als 90, és el que tenia capacitat de veto. Aquests ancians que tenen 90 anys, 89 anys, el Li Peng, els que van muntar la cosa, tenen encara tenen capacitat de vetar els noms dels dirigents actuals.
Parlant Tiananmen, jo sempre recordo que em va impressionar molt. Jo la primera vegada que vaig veure internet, en realitat, va ser el 89, perquè els estudiants de Beida es comunicaven per internet. Jo no havia vist mai en les universitats, i ells, tot el moviment, a la plaça era una altra història, perquè allò, clar, era impossible, no? Però a la universitat, als edificis universitaris, ho feien tot a través d'això, i per tant, aquí estàvem a anys llum de fer cap cosa com aquella, no? I suposa que en aquell moment no devia estar controlat encara pel govern, però que probablement van aprendre abans, segurament Tiananmen ja van aprendre que això era una màquina que podia portar els problemes.
Sí, sí. De fet, fins al 2001-2002 no s'hi van posar gaire seriosament a muntar tot aquest sistema, a controlar-ho, en part perquè era una cosa, diguem-ne, percentualment molt baixa i no, potser perquè no tenien encara la manera, estaven dubtant què fer amb internet, o sigui, no sabien ben bé com afrontar. Llavors ja sí que van muntar una estratègia, van comprar tecnologia.
Van trobar a Cisco.
Sí, exacte.
Sí. Cisquet va arribar. Sí.
Per un preu mòdic, no? I abans has esmentat molt breument el tema justament de saltar-se aquesta, aquesta barrera.
Saltar el mur.
Aquest, diguem-ne, aquest gran mur, la muralla, no? La gran muralla digital. És fàcil? La gent normal, diguem-ne, amb pocs coneixements informàtics
sí.
Ho pot fer?
Aquí sí que hi ha una qüestió de preu, perquè està comercialitzat i és perfectament possible una mena de subscripció a internet, que de fet és com entrar en una intranet que te connecta a internet a través de fora. Llavors sí que has de pagar una quantitat que ja no és la
mateixa,
que no és que sigui prohibitiva, però diguem-ne que ja vol dir que tu vols una internet de qualitat i que per tant pots accedir a moltes empreses, i això té això bastantes desenes de milions d'usuaris, aquest tipus de, i està, és legal, etc. Però diguem-ne que forma part d'això, la lògica del mercat, és un negoci, tal, funciona i permet, però clar, ja és això que jo veig, que ja l'ensensor té més un efecte d'evitar un contagi general, d'evitar una conscienciació
ràpida,
o ràpida, no? Però clar, ha tingut molts efectes, en els efectes socials. La Xina l'any passat el govern reconeixia 180.000, en deien, actes de masses, o així, manifestacions o protestes o coses d'aquestes. No, perdó, 180.000. 180, no, sí, 180.000. Sí, 180.000, no, diguem-ne...
Per la quantitat que són, no?
Sí,
és
sí,
molt,
però vull dir que normalment quan refereixo això ja és una... I abans passaven... Normalment són temes socials, és a dir, per qüestions de vagues o expropiacions de terres... Algunes han tingut una gran repercussió en els últims anys perquè la internet ha permès que decidia pingen les fotos, i abans es tapaven, abans la premsa internacional, una de les coses que deien és que ha tret importància als corresponsals, abans els corresponsals a Pequín, els de New York Times, que eren els únics que s'assabentaven de les coses o difonien coses que es tapaven, i o havia a Hong Kong o havia corresponsals, els xinesos sabien que hi havia hagut en un poble remot un aixecament, havien cremat la seu del partit, no sé què, i ara tot això se sap al moment. I és una de les pors que tenen, en el sentit que aquesta gran, diguem-ne, inestabilitat social que fa que fa dues o tres setmanes a Ningpo, una ciutat important, va haver unes grans manifestacions en contra d'una planta química que hi volien posar, i el govern va cedir, i fa uns mesos un altre lloc també el mateix, va cedir per no, pel que podia representar si no cedia, o a Wuhan fa un any, un poble, bueno, una població de 15.000 persones a Canton, que la gent es va aixecar, va ocupar el poble, la seu del partit, van fer fora, i estaven rodejats per l'exèrcit i la policia, i semblava que allò acabaria fatal, i finalment van preferir pactar amb ells i posar com a cap del partit i cap del poble el cap dels revoltats. I llavors tot això en bona mesura és fruit d'internet, perquè els fa por el contagi, per dir així, l'extensió, una connexió de fenòmens aïllats que fins ara que hi són, i que són molt sovintejats i que no s'articulen políticament o amb una mena de malestar més general, no? I aquí sí que internet i sobretot això, la possibilitat de penjar imatges, de penjar notícies al moment, caràcter, per una banda viral i per l'altra d'instantanitat.
El que passa és que aquest germen és el que fa difícil pensar que l'equilibri aquest estrany entre dictadura política i economia de mercat puga aguantar-se, no? Perquè,
sí, sí.
Per exemple, tu has dit abans el tema de que si necessiten consum intern si tenen unes classes mitjanes. Tots sabem que quan les classes mitjanes comencen a consumir, comencen a aparèixer demandes que no són exactament de consum,
sí.
No?
Vull dir... Això és el que és relativament nou a la Xina. O sigui, fins ara, tot i que el tema aquest de classe mitjana, ja fa anys que se'n parlava, la Xina és molt polaritzada. Hi ha una classe, diguem-ne, molt, molt enriquida, que potser són 40 milions o 30, vull dir que són milionaris, i que són una elit directament...
40 milions de milionaris.
Que són molta gent que consumeix, que són gent que té molts calés, però són la mateixa, una mena d'excrescència de l'elit política, moltes vegades. Però hi ha allò que se'n diu... La broma que es fa fan els xinesos, en comptes d'allò un país dos sistemes, diuen una família dos sistemes. Llavors tenen el pare és el cap del partit no sé què, i el fill és el dirigent de no sé què. Això passa, ha passat en Wen Jiabao, han passat en, ara amb el, o sigui, tots els dirigents tenen algun fill o la dona, no sé què, amb accions o molts calés o amb una empresa dirigint una petroliera o no sé què. Llavors el que no hi havia és fins molt recentment una classe mitjana, hi havia una classe mitjana molt, molt, de molt baix perfil, de gent que té un petit. Però ara sí que comença a ser, i és cert això, que aquest tipus de protestes venen per tipus ecològic, no de preocupacions allò per la preservació de les espècies, sinó perquè la contaminació de l'aigua és un problema brutal enorme a la Xina. Llavors, clar, la gent comença a preocupar-se d'això o que els posin plantes químiques a Shanghai per una extensió que volien fer del tren aquest, diguem, magnètic i que els hi passava a prop. Coses, protestes d'aquestes, allò de tipus més urbà, i que són les que els preocupen. Perquè fins ara les protestes eren normalment rurals, molt lligades al fet que la propietat de la terra és a l'Estat i les expropiacions anaven, diguem-ne, expeditivament a agafar la gent i fer-la fora. Però avui mateix rebia una imatge d'una autopista, una imatge molt impactant, perquè és d'això el tema aquest de les exposicions, uns que no volen sortir de casa seva, que els hi prenen la casa, i està a l'autopista, a mig de l'autopista queda només una mena de caseta ja, que no volen sortir, sinó els treuen, diguem-ne així. Sí, aquest tipus de resistència a l'expropiació o les contaminacions de terres que impedeixen treballar-les, o piscifactories contaminades, han estat bona part dels protagonismes, a banda de les fàbriques, que també és una cosa recent, a la Foxconn, tot això que ha començat a passar, que aquestes fàbriques de Canton comencen a protestar per les condicions laborals, que fins ara no hi era això. No?
Així diverses vegades Canton, perquè són més revolucionaris a Canton? Per la història, perquè estan al costat del mar, quin argument n'hi hauria? No, sí, és la Barcelona de la Xina?
Sí, Shanghai es diu, però Canton potser és més, diguem-ne, de fer l'imperi que comença a caure per Canton, és a dir, el Kuomintang, el Sun Yat-sen comencen allà i de fet tenen la seu inicialment i controlen només Canton. Després, per la influència de Hong Kong i també perquè és el lloc on va començar el procés de reforma econòmica, les primeres zones especials més aviat es van col·locar a Canton o van ser més impactants allà, té una xarxa, diguem-ne, és la regió més industrialitzada i en formes de vida, etc., és potser la més projectada en fora.
La més oberta.
Després sí que hi ha Shanghai, és un cas especial, i Fujian també, que està davant de Taiwan, també seria bastant això, però no tant.
La diàspora també potser explicaria?
Sí, perquè hi ha molta permeabilitat amb la diàspora, perquè de fet bona part de la inversió que va haver amb el procés aquest d'industrialització dels 80 venia de la diàspora del sud-est d'Àsia, per això van col·locar a estratègia una zona econòmica al costat de Hong Kong, i Hong Kong va canviar de ser el Made in Hong Kong, que també un lloc de mà d'obra, de manufactura, als 70, etc., va ser una plaça financera en bona mesura per aquesta funció d'interfície entre la diàspora xinesa i la Xina com a inversió, i en general sobre les finances internacionals i la Xina. Tot entra, o Taiwan mateix, quan encara hi havia relacions, invertien a la Xina a través de Hong Kong. No? Llavors hi ha més contacte amb els Hoxha, amb la gent de fora, etc. De fet, fa un any, per exemple, es parlava de dos models a la Xina, el model Chongqing, que és on hi havia el Po Xilai, que era aquest una mica que tenia un discurs com a neomaoista i d'un partit fort amb un discurs polític. Bé, també és cert que la xarxa, que dèiem, tu deies això dels protestes i tal, però la xarxa també ha servit al partit per crear consens, diguem-ne, moltes vegades, de tipus patriòtic o de tipus...
nosaltres ho fem bé... Allò de les silletes aquelles, no sé...
Exacte, el diari i tot això... És a dir, que també, si fa 10 anys o 15 anys van quedar com més descol·locats i tota la cultura de massa i tal, van quedar com molt antiquats i encara semblava que estaven fora d'època, s'han posat bastant les piles i s'han utilitzat els nous mitjans per promoure també els missatges que creen una mica el discurs que els interessa. No? Però jo us deia que hi ha dos models, el model de Chongqing, que és més aviat el model que hi havia, el model aquest del Po Xilai, que està a la presó, aquest que la seva dona deien que havia matat amb un empresari anglès,
que tenia connexions amb l'M16... Té tots els elements per ser una gran pel·lícula.
Això és que sí.
Ja ens ho contaran.
Ni el guionista més maig ho podia. Sí, perquè ara deien això, que aquest que va morir era representant dels cotxes aquests, el Aston Martin, amb xapa 007, i mateix treballava per l'M16 i el van matar en veritat. Cosa ja és una paròdia. Sí. I llavors aquest model era un, i l'altre el de Canton, que era més diguem-ne, de promoure més l'empresa privada, més un cert marge de llibertat informativa, però sempre un cert marge. No? Mm-hmm.
I Manel, tu segueixes, a veure, suposo que has estat allà, ets aquí també, quan ets aquí, com segueixes l'actualitat des d'allà? És a dir, serveix més això, seguir uns blocaires que no pas uns mitjans de comunicació...
També és interessant, hi ha una sèrie de gent que fa, que inclús ho va teoritzar un em sembla que és un australià que està, que fan de frontissa entre la xarxa xinesa i la de fora, i que expliquen, tradueixen articles, comenten els trending topics, les coses que estan, els fenòmens que passen. O sigui, que també és possible, hi ha, per una banda hi ha blogs en anglès, vull dir, perquè és una cosa que es pot anar, hi ha la China Digital Times, que és una mena de diari digital que es fa des de Berkeley, que és de la universitat, però són tres o quatre xinesos que compilen notícies i connecten, té una versió en xinès i una en anglès, i llavors et posa al dia el que està passant a la xarxa de la Xina, constantment, no? O després hi ha una web que es deia Tangwei. Tangwei volia dir unitat de treball, i era la forma de socialització tradicional xina i la societat comunista. I allà explicava fenòmens no només de la xarxa, sinó també de cultura de masses, de publicitat, del documentalisme, de tot de fenòmens que tinguessin a veure amb del rock, del rap, i de totes aquestes coses, no? I n'hi ha unes quantes, China's Mag, hi ha una sèrie de webs que també estan, diguem-ne, fent de pont o explicant el que està passant a la xarxa. De Hong Kong també hi ha el China Media Project, que és també de la Universitat de Hong Kong, que en aquest sentit més polític, per exemple, han fet una sèrie molt interessant amb gràfiques de l'ús dels conceptes clau en els diferents congressos dels partits, del Partit Comunista de l'any 50 fins ara. És una mena de quan ara parlen del desenvolupament científic, abans parlaven de l'harmonització de la societat, o parlaven del comunisme amb característica xinesa, o el socialisme. Tot això, llavors van veient a la premsa com surt això reflectit, etc.
Molt bé, doncs com sempre passa quan tenim temes tan interessants, se'ns fa tard molt ràpid. I hem d'anar acabant perquè se'ns acaba aquesta hora de debat amb el Manel Oller. Deu ser molt curiós, de tota manera. Jo sempre he pensat que el simple fet de llegir en xinès ja deu ser molt, molt diferent, no? Per tots els conceptes que ja considerem amagats allà darrere.
No? Això el digital també està molt important.
Per cert, com escrius?
Sí, s'escriu amb la transcripció, és a dir, si dius ni hao, doncs és N-I-H-A-O, llavors l'ordinador, si hi ha diverses opcions, et fa sortir una finestra on tu tries el caràcter que és.
Però és que ja muntes els caràcters sobre els mateixos... O sigui, abans no n'hi ha tecles amb els caràcters, clar.
No, és amb... Això fet... També es pot entrar amb una mena de components gràfics que hi ha, però això...
Podrien dibuixar els caràcters.
Sí, perquè hi ha un sistema que és segons la part de la dreta i tal, llavors els tecles tenen una mena de fet, els caràcters xinesos tenen una mena de components que són fixos, gràfics, no? Llavors, per això no tenen tant d'èxit com input. No? Però hem passat d'escriure a mà, això també ha estat una revolució brutal, només la digitalització de l'escriptura.
Està bé. No us falta, Manel, moltíssimes gràcies per tot el que ens has explicat, i ja ho sabeu, és que vulgueu seguir-lo @MNLOller al Twitter, Manel Oller, filòleg i historiador. Gràcies per haver compartit tot el teu coneixement. Anna Boluda, ens tornarem a trobar aviat.
Fins la propera.
Martí, i com sabeu, aquesta temporada acabem sempre amb una cançó d'aquestes que graven en acústic a VilaWeb quan apareix un disc, que podeu veure totes a VilaWeb TV, i avui una que a l'Anna segur que li agrada molt, el Clint Eastwood dels Antonio Font, en una versió molt, molt especial. Fins la setmana vinent.
Qui dubta d'en Clint Eastwood? Mirant el gran canyón del Colorado, nigols allargassats i vermellosos, i el cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encena espuret i guarda un secret i llisa un coniet a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia en indis xeients damunt una colina a sa llum de sa lluna. Se desvetla, s'aixella, orina i no té son i pensa, ballarà de western, llabrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa i tira per sa carretera cap a Denver. I un home tot sol no sempre s'abasta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'atuda i s'atança. qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood. Arriba, dos homes se li traien i l'investiguen, volen saber on és en Morgan Freeman, que és el negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els aliquida, escup i se tallen la seva vida, sempre en el punt de mira del sèptim de cavalleria, o de gringos foragidos, o de xèrifs corruptes a cases de putes, o de xinos drogaditos a Gran Torino i Clint, te vols, encara ets en el segle de nou. Fa un any que no te dutxes, i això només són quatre casutxes de mort. I un home tot sol no sempre s'abasta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'atuda i s'atensa. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'avesa i s'acuida. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol sopant a sa cuina. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood?